A vosaltres, a vosaltres. Moltes gràcies.
Adéu-siau. Guillem i Marc, no sé si podem fer algun altre veí, perquè de moment els que hem parlat no tenen molt clar com funciona la cosa.
Un moment.
Bueno, acaba la xocolata i treballa una mica, també.
Perdoni, senyor, vostè què tal? Vol anar a la xocolata?
Sí, perfecte.
Vostè sabia què es feia aquí?
Sí.
Què es feia?
Xocolatada i l'explicació del porta a porta.
Doncs vingut per la xocolata.
Bàsicament.
Molt bé. Perfecte, perfecte. Un altre veí compromès.
A veure.
Aquí hi ha unes senyores. Senyores, què tal, com estan? Tot bé?
Està bé, ja respira,
què
bro.
Què tal, vostès sabien què feia avui o què?
Només va forçar-se els puestos.
Sí. Ja.
Què es feia avui, senyora?
Què diu?
Què es feia avui?
Què feia la...
Vostè no té ni idea, no, tampoc?
Pedida aquesta.
Despedida.
Vostè?
Home, deu ser la inauguració dels cubos, no?
Els cubos. I vostè, senyora?
Bé, igual.
Mira, no, estic davant de les tresines de Santa Coloma de Farners, eh?
M'ha agradat molt la inauguració dels cubos.
Dels cubos.
Sí. Això està molt bé.
Escolti, i vostès estan a favor del porta a porta?
Sí, ho farem.
Els nens estan contents.
Sí, però jo tinc una casa planta baixa i em va bé.
Vostè ja li va bé, eh? Així no de baixar escales. I vostè, senyora?
I a mi també. I mai no es trauran el merder que hi ha fora.
Ah, molt bé,
senyora.
Bo! On he d'anar? On he d'anar?
Aquest carrer amunt.
I què, hi ha molta merda?
Bo! La que vulguis.
Sí, i vostè sabrà quin dia s'ha d'organitzar, quin dia...
Haurem de mirar al principi el calendari, però bueno.
Claro.
Per començar ja hi deixarem el primer.
I té ganes de començar el porta a porta perquè veig, senyora?
Sí. Ja ho tinc a punt.
Ja teniu els cubos?
Sí, tant.
Sí, li heu posat nom o alguna cosa als cubos?
No.
Perquè... Una mica per agafar-li carinyo, igual que avui els han pintat aquests sí. Aquí, els últims, i els emporta... No,
no, això no ho hem pas fet, no.
Vostè és més tranquil·la.
Això és sèrio,
I ja han menjat xocolata?
Sí, tant.
Sí, ja s'han fartat una mica, eh?
Sí.
Les primeres han fet cua, senyora?
No, la primera és no, eh?
Però, bueno, de les segones, potser.
Bueno, sí. Això potser sí.
Un èxit. Estadella, Mundet, bueno, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la recollida.
Gràcies.
A vosaltres, jo segueixo aquí amb la xocolata.
Apa, adéu. Jo crec que hauríem de fer una miqueta de seguiment, perquè jo, això dels primers dies deu ser horrorós, eh? Has d'anar mirant el calendari, no saps què portes un dia, què pots portar l'altre...
Però a veure, anys enrere es veia així, eh?
Oh, sí, clar, sí.
Passaven els carros...
Ara hem vist uns quants missatges dels que ens han enviat i no sempre les experiències han sigut bones, eh? Que tinguin molta sort.
No, estem rebent uns quants mails macos, eh? Que deixen el sistema... Alguns...
Alguns.
Hi ha gent que està contenta, les coses com són, però d'altres, ara n'estic llegint un...
A veure, és algun d'exemple, a veure...
Ui, per exemple.
A Girona.
Diu que és horrorós. O sigui, diu...
Jesus.
Fa anys que tenim el servei porta a porta i és horrorós. Has d'inquibir a casa tres contenidors diferents. Un per orgànic, un per envasos i un que serveix cada setmana per una cosa diferent. Paper o vidre.
Claro.
Diu, per altra banda, no hi ha res per llançar el rebuig. Tot allò que no té el contenidor de reciclatge propi. O sigui, clar, nosaltres ara tenim el rebuig on va parar el que no podem reciclar.
Sí,
ells no el tenen. Teòricament, tot allò que no poden llançar...
I com és que no haurien de tenir de rebuig?
Diu que ho has de posar al cotxe i anar a l'abocador municipal,
va.
Cosa que no fa quasi ningú.
Esclar.
Diu tot plegat només perquè l'alcalde es pengés la medalla del poble que més recicla. Diu, clar, pels collons.
Tampoc cal llegir-ho tot, no?
Un desastre.
Quina boca.
Els veïns fastiguejats, però ells anant-se atribuint els mèrits guanyats a costa de les molèsties als veïns.
Aquest deu ser de l'oposició.
Gràcies i una abraçada.
Aquest és de l'oposició.
I el Toni ens diu a Twitter, diu, encertada acció lúdico-educativa, la que esteu explicant, per difondre i sensibilitzar sobre el nou sistema de recollida. Diu, a Manlleu fa 15 dies hem canviat el sistema i una acció com aquesta que esteu explicant hagués contribuït a la difusió, perquè segurament moltes vegades ho canvies i ningú serà servit.
Sí, però sabe lo que fan gent, com, per exemple, lo de Mata de Pera?
¿Qué?
¿Sabes lo que pasa? Que agafen la escombrería, las carregan al coche y las portan al poble del costat. ¿Y quién es el poble del costat? Terrassa. I Terrassa se chupa la basura de lo de Mata de Pera que no volen fer puerta a puerta.
D'això n'havíem parlat aquí al programa amb algun alcalde que se li ve acabar la paciència també que els veïns anessin a fer excursions al seu poble.
De turismo de basura.
En fi, són les 6 i 4 minuts. Farem una pausa, escoltarem els butlletins que ens toquin escoltar. Les publicitats que haguem d'escoltar i de posar i tot plegat.
Tot.
I no us perdeu després Antonio Turiel.
Brutal.
Que ens presenta el llibre Sin Energia. Només amb el títol ja us podeu imaginar una miqueta.
He fet un baixó, Narva.
Per on va la història? Però, no, he de dir seriosament que també hi ha apunts per optimisme. Pocs, eh? S'han de buscar entre línies, però alguns n'hi ha. 6 i 4, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Miquel Agut, bona tarda.
Bona tarda.
Els màxims dirigents dels serveis d'intel·ligència dels Estats Units i Rússia compte, s'han reunit per mirar d'aturar un atac nuclear a Ucraïna. Doncs que s'ho mirin bé, això.
Sí, s'han trobat a Turquia, segons ha confirmat la pròpia Casa Blanca. El director de la CIA, Bill Burns, ha advertit al seu homòleg rus dels efectes devastadors que tindria un atac nuclear després que Vladimir Putin posés sobre la taula la possibilitat de fer servir armes d'aquesta mena en el marc de la guerra a Ucraïna. Qui també està en contra que es facin servir aquest tipus d'armament és la Xina. Ho han abordat a la cimera del G20 que es fa a Bali, el seu president, Xi Jinping, i el nord-americà Joe Biden. Un dels altres temes dels que han parlat és sobre la sobirania de Taiwan. Biden creu que no hi haurà una invasió de l'illa en el curt termini per part dels xinesos.
Crec que no és necessari que hi hagi una nova guerra freda. No crec que hi hagi cap intent imminent per part de la Xina d'envair Taiwan. He deixat clar que la nostra política en aquest país no ha canviat en absolut. És exactament la mateixa que hem tingut fins ara.
It's the same exact position we've had.
La Xina ja ha advertit a Washington que la independència de Taiwan és una línia vermella que no es pot creuar de cap manera. Amazon acomiadarà 10.000 treballadors aquesta setmana. És la retallada més gran de la història de l'empresa líder de comerç electrònic que té més d'un milió i mig d'empleats a tot el món. Suposaria menys de l'1% de la plantilla, però prop del 3% entre els que hi treballen a jornada completa. L'anunci arriba a les portes del Black Friday, que és la setmana que ve, i quan avui a Amazon ha caigut més d'un 2,6% a la borsa. També quan avui el seu fundador, Jeff Bezos, ha anunciat que donarà la major part de la seva fortuna abans de morir. Són 124.000 milions de dòlars. No ha concretat on la donarà, però assegura que una part es destinarà a la lluita contra el canvi climàtic. I continuen els retards a les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per una avaria que en aquests moments ja s'ha resolt. Ara els retards són d'entre 40 i 60 minuts aquestes tres vies. Els endarreriments han començat fa unes dues hores per un incident al sistema de senyalització de Montcada i bifurcació que obliga a circular per una sola via fins a Sant Andreu Arenal. Els tècnics de DIF, com dèiem, ja han pogut, tot i això, arreglar aquesta avaria. I ara els esports, a Miquel Agut.
El porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, és baixa per jugar a l'Alemanya Oman, partit amistós de preparació pel Mundial per culpa d'un problema estomacal. Quan se'n recuperi, es reincorporarà a la disciplina de la selecció alemanya. No tenen cap problema, en canvi, els set blaugrana convocats amb la selecció espanyola, que ja està concentrada a Las Rozas per preparar el Mundial i que viatjaran demà cap a Jordània per jugar-hi l'últim amistós abans que comenci la competició oficial. Tot plegat al dia que hem sabut algunes llistes definitives, com per exemple la de Ghana, que compta amb el davanter de l'Atlètic Club de Bilbao, Iñaki Williams. Encara en futbol, el Manchester United ha emès un comunicat com a resposta a les declaracions de Cristiano Ronaldo, després que assegurés que se sentia traït pel club. A Old Trafford diuen que esperaran a tenir tots els elements sobre la taula per prendre una decisió pel que fa al futur del portuguès. Pel que fa al bàsquet, aquest vespre a 8:45, la selecció espanyola juga contra els Països Baixos en partit de classificació pel Mundial. En cas de victòria, aconseguiran la classificació a dues jornades pel final. I en tennis, el rus Rublev ha guanyat en 3 sets el seu compatriota Medvedev en el primer partit del grup vermell a la Copa Masters. Aquest vespre, a les 9, Novak Djokovic i Stefanos Tsitsipas jugaran l'altre partit del grup.
I pel que fa al temps, més enllà dels plugims que han de continuar caient a les comarques de Lleida, no s'esperen precipitacions a la resta del país en les properes hores. Demà, al llarg del dia, en tornarem a tenir de febles intermitents a Ponent. Ens llevarem amb una mica menys de fred en molts sectors de les comarques de Girona i al Prepirineu. De dia sumarem uns graus al Pla de Lleida i en molts punts de les comarques de Tarragona.
Amb Estabanell, protegir el que més t'importa està al teu abast.
Nou servei d'alarmes per a la llar amb connexió permanent i avís a policia per només 39,99 € al mes. Preu per sempre.
I ara, a més, a través de la nostra app, controla tot el que passa a casa teva en temps real.
Informa-te'n trucant al 900-250-260 o entrant a estabanellenergia.cat.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps, Pretty Woman el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman el musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Aquest Black Friday, els descomptes més brutals els trobaràs a Finestrella Shopping Centre. Sí, sí, ho has sentit bé. Els millors descomptes de les millors marques estan a Finestrella Shopping Centre. Més de 100 botigues i restaurants t'estan esperant. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Poncetes, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. Teatrepoliorama.com.
Versió RAC1 amb Marc Serra.
Dotze minuts passen de les 6 de la tarda. Aquesta setmana s'està celebrant la conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, la COP27. S'han posat sobre la taula propostes com la del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, de deixar d'invertir en combustibles fòssils com el petroli o el gas. En aquest context i davant de la crisi energètica que estem vivint, quines alternatives tenim? Que és el que es pregunta la gent. Cap on anem? I sobretot, si continuem així, entrarem en col·lapse? D'això en parla el físic, matemàtic i doctor en física teòrica i investigador del CSIC, Antonio Turiel, al seu nou llibre Sin Energia, de l'editorial Alfabeto. Antonio Turiel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Li he de confessar que avui, quan anunciàvem la seva conversa i la gent em preguntava, però quin llibre presenta? Dic, home, Sin Energia. Bueno, la gent es posava les mans al cap, perquè ja es temien el pitjor. Hi ha motius per l'esperança, no?
Sempre hi ha motius per l'esperança. Això no s'ha de perdre mai.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Sin Energia és una mena de... No sé si podríem dir-ne d'expansió del Petrocalipsis, el volum que va publicar l'any 2020. Allà hi feia una anàlisi de les alternatives al sistema energètic actual. Però, escolti'm, tant ha canviat la situació que ara hagi de fer un altre llibre, ens haguem de tornar a plantejar una altra situació?
Bueno, Petrocalipsis lo que és una anàlisi, diguem-ne, més global, o sigui, una anàlisi d'on som i per què hem arribat on som, i bàsicament que és l'evolució que faran durant les properes dècades les diverses fonts d'energia i els problemes que es plantegen. Aquest nou llibre, que també surt en català, a diferència de Petrocalipsis, o sigui que li podem anomenar Sense Energia,
perfecte,
que és la versió catalana.
Molt bé.
Doncs, a Sense Energia, el que jo faig és una anàlisi de molt curt termini, bàsicament del període 2020 a 2025, tenint en compte les coses que s'estan fent, les mesures que s'estan prenent i els fenòmens que s'estan observant, no? I el que s'està observant és una evolució molt dolenta, en bona mesura per, jo crec que, errors que s'estan cometent a nivell polític per reaccionar a les qüestions que eren previsibles, perquè eren les que s'explicaven a Petrocalipsis.
Això em sembla molt interessant. Ara ho anirem desenvolupant. És a dir, vostè diu que hi havia coses que se sabien i que políticament no s'ha reaccionat. Com, per exemple, quines?
Bueno, jo crec que el problema principal és acceptar que estaven entrant en una fase de descens energètic que començava a ser bastant evident just abans de la pandèmia, ja que ho sabia, signes bastant clars, i que sobretot jo crec que es va aguditzar el 2021. O sigui, el 2021, quan començava a recuperar la pandèmia, van veure que topaven contra alguna cosa, no? Una barrera invisible. I aquesta barrera invisible, doncs, ja van veure a finals d'any passat que si l'electricitat anava cara, el gas anava car, els combustibles anava cars, hi ha hagut una incapacitat d'acceptar que evidentment ja estaven topant amb aquests límits energètics del planeta, i en comptes d'agafar i començar a reaccionar, que ja era tard en qualsevol cas, però bueno, que haguéssim pogut fer coses, el que hem fet és una fugida cap endavant i, malauradament, a nivell de la Unió Europea, jo dic que el que hi ha molt ara és un canvi qui pugui, mirar el que estan fent els diversos països. Aleshores...
Perdoni, o sigui, no hi ha una política concreta? No. Estem en un moment que cadascú fa el que pot, m'està dient.
Home, mirem el que està fent, per exemple, Alemanya, no? Alemanya, que és el país principal de la Unió Europea, no? Alemanya ha rescatat a les tres empreses gasístiques més importants que té, perquè no vol que corri en perill el seu sistema de distribució de gas, i ha anunciat que el mes de desembre pagarà tota la factura del gas de totes les persones, de les famílies i de les empreses alemanyes, que, clar, això ho poden permetre, però la resta no, amb la qual cosa ens està fent la guitza, perquè està fent més competitiu que nosaltres. Clar, això no és una política europea, precisament. França va rescatar EDF perquè està en una situació de deute brutal de 46.000 milions d'euros. I és un suma i segueix, és a dir, cada país està fent una mica la guerra pel seu compte, i després tenim alguns països de l'est d'Europa que bàsicament estan com un negociant de taparillo, anem a dir, amb Rússia, perquè continuem enviant doncs gas i combustibles perquè ells no s'ho poden permetre, i aquí seria el cas d'Hongria, no? Pues estem fent cadascun de nosaltres la guerra pel nostre compte. Espanya té l'avantatge de que, com que va fer els deures en el seu moment per raons curioses, doncs està bastant més ben provista i està molt més ben col·locada, i ens ho podem mirar una mica des de la barra, diguem, però què està passant aquí, no? Però és bastant escandalós.
Vostè està explicant un panorama de manca de previsió, però ara, quan parles de crisi energètica, sempre es diu, bueno, esclar, la guerra d'Ucraïna, la guerra de Rússia, ens enreden quan es dona com a fet aquesta explicació?
Això també comento al llibre. A veure, evidentment, la guerra d'Ucraïna, que ningú no l'havia prevista, jo tampoc, ha accelerat un procés que ja estava. El que ha fet és premar l'accelerador. I aleshores s'han empitjorat en coses que ja estan. I per això mateix s'ha de comprendre que el moment que acabi la guerra, que esperem que sigui aviat, hi ha moltes coses que seguiran. Hi haurà una millora narrativa, però moltes coses que seguiran, i a més, el que és important és que entrem en una fase de descens. És a dir, això anirà empitjorant amb el pas del temps. I no és que ens enredin, però jo penso que hi ha gent que s'ho creu genuïnament, i hi ha gent que de manera molt oportunista diu, no, és que tot el que està passant és per la guerra d'Ucraïna. Diu, bueno, escolta, que l'electricitat, els combustibles, etc., ja anava cara a finals de l'any passat i hi havia problemes a les matèries primeres. No em vinguis a explicar comptes, però clar, resulta molt convenient donar-li tota la culpa al Putin, que evidentment és un desgraciat, eh? Això no té cap dubte.
Vostè diu al llibre que les mateixes empreses petrolieres s'han anat fent enrere en els negocis perquè perdien diners, però que en culpen de la regulació verda. És a dir, no, escolti, més que vostès fan unes polítiques que no ens donen marge. I no poden reconèixer que el negoci s'enfonsa. Ens ho pot explicar?
Sí, les companyies petrolieres van començar un cicle de desinversió molt forta. Després d'haver fet un cicle d'inversió molt forta de l'any 2000 a l'any 2014, que va multiplicar per 3 la seva despesa en exploració i posar en explotació de nous jaciments, el que en el sector s'anomena upstream, des del 2014 fins aquí han disminuït més d'un 50% la seva inversió. I això, a l'any 2013, quan ja començaven a anunciar els seus plans de desinversió, reconeixien que ho feien per disciplina fiscal, per falta de rendibilitat, però no podien seguir en aquest ritme de despesa tan bèstia. Pensen que amb el que gastaven el 2014, perquè si sortís a compte vendre petroli, el barril s'hauria de vendre a $180 el barril del 2014, que això era impossible, no es podia vendre aquest preu, no? I aleshores, bueno, ja saben que el que tenen no es pot vendre, no és econòmicament viable, però això no poden reconèixer. perquè això, si ho reconeguessin, haurien de dir que realment les reserves que tenen són més petites del que són realment allò que és econòmicament explotable. És més petit i això provocaria una devaluació dels seus actius i caurien en borsa d'una manera tremenda. La qual cosa, ara estan dient, no, si el que tenim sí que val diners, però és que, com que no ens deixen explotar-ho, i bueno, i estem en aquest joc una mica perillós, perquè això també afavoreix que la societat no estigui informada de quina és la situació real amb els recursos del petroli per començar.
És a dir, que ens menteixen amb el petroli?
Bueno, ens menteixen amb tantes coses que això no és una sorpresa.
Sí, no, però li posava aquest exemple, per no fer una llista molt llarga.
Sí, bueno, el cas del petroli jo crec que hi ha aquesta... Però és molt curiós, perquè clar, com que jo porto seguint molts anys, jo el 2013, és que jo a més puc ensenyar, no? Per exemple, va haver un gran congrés d'empreses petrolieres a Estats Units, i allà ho parlaven clarament, disciplina fiscal, necessitat de rendibilitat, que havien gastat molt diners, que feia una mica de retirada estratègica, no sé què, i això encara ho van reconèixer durant uns quants anys. Ha estat retirant recent, des de fa uns 4 anys, més o menys, que han començat a parlar, no, és que desinvertint, perquè ja era evident que estaven desinvertint, per culpa de la regulació verda, no? I, bueno, i és una mena d'això, de jugar jo tan català a la putida Ramoneta, no?
Ja l'entenc. Escolti'm, de seguida parlarem de què està passant, quins són els minerals fòssils que tenen més futur, menys futur, però permeti'm que li parli d'una qüestió que preocupa molt a la gent, que ha generat grans titulars i que m'agradaria que ens comentés, i evidentment també apareix en el seu llibre. La gran apagada. La gran apagada. És una de les advertències que hem anat sentint com una cançó que anava anant i venint aquest darrer any, i que si faltarà energia, que si no estem preparats... Vostè veu una gran apagada?
Això discuteixo en el llibre, efectivament. Doncs, bueno, a veure, el tema de l'apagada, hi ha dos tipus d'apagada. La que seria, diguem-ne, voluntària i la involuntària, no? La voluntària s'està parlant obertament, eh? De fet, el Regne Unit fa un mes van presentar ja el seu pla per veure com faran les apagades rotatòries. Les que són voluntàries es fan així, no? Tu divideixes el país, en el cas concret del Regne Unit, pues, divideixen el país en 18 regions, i perquè les regions assignen apagades de 3 hores diverses vegades a la setmana, no sempre les mateixes hores, i és una manera, en el fons, d'estalviar. Si no en tens prou, és una manera de racionar l'electricitat. Plans d'aquest estil hi ha a França, a Alemanya, a Suïssa, a Finlàndia i a Àustria, que jo sàpiga, i segurament algun país més. I aleshores s'estan preparant per si ho han d'implementar, perquè estan veient que aniran justets d'electricitat. L'altre tipus d'apagada és la involuntària, que és simplement doncs, perquè hi ha un munt de problemes tècnics, això ho explico amb bastant detall al llibre, i aleshores es pot produir perquè en un moment determinat sigui impossible mantenir tots els paràmetres adequats de la xarxa elèctrica, en particular la freqüència, que és el que acaba sent més crític, i tot i que no ho vulguis, se te genera una apagada en cascada que, a més, si tens mala sort, doncs, pot causar destrosses importants. Que aquest escenari és més improbable, però el 8 de gener de l'any passat van estar a punt de patir això, a nivell d'Europa, perquè el problema és que aquí, bueno, hi ha un problema també de manca d'infraestructures, de manca d'inversió, de que els sistemes renovables no se'ls acompanya dels sistemes d'estabilització que requerim. Bueno, hi ha un munt d'històries que ara cada cop es parla més obertament, però quan va sortir el tema, jo em recordo les primeres notícies que vaig tenir, hi havia com una espècie de mur de silenci de no comentar-ho gaire. Ara que ja han començat a posar solucions, ja ho podem parlar una mica i dius, bueno, pues vale.
Perdona, diu que vam estar a punt de patir?
Sí, el 8 de gener del 2021 va haver un problema a una central elèctrica a Croàcia, i això va provocar un incident que s'anomena de separació de freqüència. Nosaltres fem servir corrent altern. El corrent altern és un corrent que oscil·la 50 vegades per segon, i ara està perfectament afitat, perquè si no està perfectament afitat, si la freqüència comença a canviar, tens el problema de que els sistemes que proporcionen energia, que estan connectats, en comptes de vessar la seva energia a la xarxa, en rebrien i es podrien trencar i fer malbé, i podries tenir unes espurnes i uns xispassos impressionants, no? Hi ha sistemes de protecció per evitar això, evidentment, quan es produeix un incident d'aquest estil, però aquest va ser un incident molt gros, es va propagar rapidíssimament per tota Europa, en 2 minuts s'havia arribat a Lisboa, i el problema que, bueno, en un moment determinat, no tots els sistemes de protecció havien saltat, i els operadors manualment van haver de separar la xarxa de l'oest d'Europa de la xarxa de l'est, i va costar com una hora i mitja restablir la situació de normalitat. Va ser una situació de risc que està causada per un problema en la infraestructura. La infraestructura s'ha integrat tot d'una manera una mica desordenada, poc planificada. Jo penso que, a més, la majoria dels tècnics estan molt en desacord amb la manera que s'ha fet la integració, sobretot de grans volums d'energia renovable sense control, perquè el que s'ha de fer és una manera controlada, etc. I això ha generat tot aquest tipus de problemes que tenim ara. I, bueno, i ara pues, està començant a posar una mica remei de tot això, però bueno, és una situació complexa, eh? Això no s'arregla en 2 dies.
Vostè posa molts exemples al llibre. M'ha cridat l'atenció el del Regne Unit, que vostè explica que algunes empreses proveïdores d'electricitat han decidit tallar els seus contractes de subministrament a petits negocis perquè elles mateixes han calculat que no podran fer front a les seves factures durant aquest hivern. Això pot passar aquí?
En principi no, perquè el tema del topall del gas, lo de l'excepció ibèrica, està funcionant. El que passa és que, a veure, el topall del gas no impedeix que aquí l'electricitat sigui cara, però no és abismalment cara com és Europa. Clar que pensem que aquí amb el topall l'encariment típic que han observat molts negocis és que les factures s'han multiplicat per 3. Ara s'ha relaxat una mica gràcies a que el preu del gas ha baixat, però que, per exemple, a l'estiu s'havia multiplicat per 3, però és que el mateix període a Europa en alguns llocs s'estava multiplicant per 7 i per 10. Clar, és que ja són... Si han multiplicat per 3 és una exageració, imagini's, multiplicat per 7 o per 10. I clar, el Regne Unit, que a més que es complica amb tota la situació del Brexit, que és una illa, etc etc, doncs ja estaven veient això, i aleshores sí, havien dit que no, us tallem i busqueu-vos un altre proveïdor d'electricitat, perquè nosaltres sabem que si veníeu amb nosaltres us arruïnareu. És molt curiós, però és el que s'està fent.
Caram. I li preguntava per la situació a Espanya, si ho veu possible aquí.
No, a Espanya, en principi, com el tema del topall funciona i Espanya està ben abastida, aquí el que tindrem és una electricitat cara i, bueno... A veure, hi ha una cosa que s'ha de comprendre, eh? Aquí dependrà molt de com evolucioni tot, l'hivern, si l'hivern ve més fresc, si l'hivern ve més temperat, que és el que sembla que passaria. Una mica en funció de totes aquestes condicionants, i a més el que passa també amb la guerra Ucraïna, doncs, clar, el preu del gas aquest hivern podria arribar a multiplicar-se per 10, no qual cosa implicaria que el preu de la factura podria arribar a encarir-se per 5, i en aquest cas, clar, aquí sí que hi hauria problemes grossos, no? Però, bueno, tot dependrà d'un munt d'imponderables que ara mateix no sabem quins són.
Disculpi, aquest càlcul que acaba de fer el fa, és a dir, seria Espanya, Europa?
Espanya. No,
Espanya.
No, Europa se n'aniria d'anar per 20, eh? Europa, no, és que Europa seria un desastre. Europa seria la catàstrofe, eh? No, això seria Espanya. Espanya seria difícil de suportar. Europa seria l'infern.
Llegeixo literalment, del seu llibre, diu, aquest problema serà més greu a l'hivern del 2022, però també als pròxims hiverns i durant d'aquí uns anys, potser fins i tot als estius, abans que acabi sent un problema durant tot l'any. Això vol dir que ens hi hem d'acostumar?
Això diu que ens hem d'adaptar. És a dir, fins ara el plantejament que ja és que això és un problema conjuntural, que és la guerra, que no sé què, sempre amb l'esperança que el moment que acabi la guerra, que a més jo no oblidem una cosa, eh? Si ara es firmés un acord de pau, que s'està parlant de que s'està començant a negociar la pau i Déu faci que al final es signi tot, clar, les sancions a Rússia encara perdurarien durant un temps, no li poden perdonar a Rússia el que ha fet, no ens enganyem. Aleshores, clar, aquí s'afegeix a un problema estructural que estem començant la fase de descens de la producció de gas del món, que encara no ha començat, però que començarà d'aquí poc, no? I aleshores, clar, falta el gas recurrentment, petroli ja falta, el carbó doncs, no té de faltar i l'urani cau molt de pressa. O sigui, estem en una fase que és el que explicàvem més en el cas del petrocalipsis, no? El tema de l'evolució de les matèries primeres no renovables. Aleshores, bueno, doncs això és un problema que lògicament anirà agreujant-se amb el pas dels anys. Si ho fem bé, d'una manera més lenta, i si no ho fem tan bé, d'una manera més ràpida. Per tant, el problema és estructural, ha vingut per quedar-se i, a més, per agreujar-se amb el pas del temps. I el que hem de fer és intentar que sigui un procés el més lent possible, que es pot aconseguir, si les coses fan bé, i no com sempre, doncs podem aconseguir que això s'allargui fins i tot durant les dècades i aprofitar aquest temps per anar fent les adaptacions que necessitem.
Parlem de les conseqüències de tot plegat. Eulàlia Carrascal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I del que pot comportar el que estem explicant.
Sí, perquè tota aquesta crisi de l'energia, que portem una estona parlant, també afecta altres sectors, com per exemple el de l'alimentació. El Banc Mundial parla d'una catàstrofe humanitària que podria afectar el 40% de la població. En teoria començaria aquesta tardor i s'allargaria durant tot el 2023. I al llibre vostè mateix s'ho pregunta. Com s'ha arribat a una crisi tan gran i sobretot d'una manera tan ràpida?
Doncs això és el que li preguntem.
Bueno, aquí hi ha dos processos claus d'encariment i, a més, no només d'encariment, sinó de, que fa perdre la viabilitat a les explotacions i fa que tanquin, que això, per cert, ho estem veient a Catalunya, eh? Doncs un dels problemes és, el més directe, és que l'encariment del dièsel, perquè hi ha una crisi del dièsel molt forta, que aquesta també duraria per parlar una bona estona, però bueno.
Ho farem, després en parlem.
Vale, doncs amb la crisi del dièsel doncs és el problema, que hi ha un encariment en tot el que és la maquinària agrícola i això pues, repercuteix en tots els costos de tota l'activitat agrària, i després tens l'altre problema, que és el dels fertilitzants, perquè els fertilitzants es fan vesperon en gas natural.
Yeah.
Els fertilitzants nitrogenats. I ara mateix, per exemple, en aquest moment, que això el llibre no explicava, tenim tancades el 70% de totes les fàbriques de fertilitzants d'Europa. De fet, ara fa poc ha tancat la DEC, però això sigui... Bueno, i amb això, aquesta situació que tens menys fertilitzant, més car, això crea ja problemes amb les collites i demés, i és un problema que se va estenguent per tot el món, perquè en el cas concret dels fertilitzants, clar, Europa subministra fertilitzants no només a Europa, sinó a altres països del món. Tot això repercuteix en que, a més, se combina amb la sequera, amb tots els problemes que estem veient associats a aquest estiu tan dolent que hem passat, que no només ha afectat Europa, sinó que ha afectat a bones parts del món. I, bueno, el que estem veient és que hi ha un problema general amb les collites, la distribució d'aliments, etc., un encariment molt fort, i el tancament d'explotacions, que fa que encara hi hagi menys aliments, etc., etc. I és així com hem arribat tan ràpidament. La lògica del mercat ens hi ha portat.
I tot això com ens afectarà? Quines conseqüències hi haurà a curt i a llarg termini?
A curt termini, jo, a nivell d'Espanya, no preveig una cosa excessivament greu. Poden començar a faltar algunes coses, perquè aquí, com dic, estan tancant explotacions. Al nivell d'Europa, si les coses es giressin molt malament, sobretot amb el dièsel, que aquí per mi és la gran incertesa que tenim ara mateix, podria començar a faltar alguns aliments aquest mateix hivern. A llarg termini, pues, si no es fa alguna cosa, evidentment començarà a faltar una mica de tot i cada cop més, clar.
Parlem del dièsel, perquè vostè hi dedica, en fi, dedica moltes explicacions en aquest llibre. Quina és la crisi que estem vivint ara mateix relacionada amb el dièsel? Per què hem arribat fins aquí?
Bueno, el gran problema que hi ha amb el dièsel, bàsicament, és que nosaltres, per produir dièsel, sobretot el que feien servir és el que es diu petroli cru convencional, que és el petroli tota la vida, el que hem vist a les pel·lícules sempre, i aquest va tocar màxim l'any 2005, o sigui, fa 17 anys que va tocar màxim. Per compensar que aquest petroli el pujava, hem trobat altres coses, que no són petroli realment, que són altres substàncies líquides, que són molt diverses, biocombustibles, petrolis extrapesants de Venezuela i de Canadà, el fracking dels Estats Units... I amb això, bueno, doncs hem aconseguit ajornar el màxim total del petroli, combinant el convencional amb aquestes coses, fins al 2018, ara ja està baixant també. El problema gros és que per fer dièsel no val qualsevol cosa, i les refineries estan bastant adaptades a determinades barreges d'hidrocarburs, que no és precisament d'aquestes altres porqueries que hem ficat, sinó més aviat del convencional, i a més no s'inverteixen refineries, perquè les pròpies petrolieres estan veient que aquí no hi ha negoci, però el mateix que no s'inverteixen en buscar i posar una explotació de nou jaciments. Total, que la producció mundial de dièsel va caure del 2018 al 2021, pues va caure un 15%, i està faltant dièsel per tot. De fet, ara fa poc la BBC feia un reportatge que mostrava que més de 90 països del món tenen problemes d'abastiment de dièsel, no? Aquest any la producció ha remuntat una mica, però encara estem com un 10% per sota del màxim. Què passa? Que aquesta crisi, que fins ara estava afectant altres països, no? No és important que no s'hagi ubicat el mapa, quasi, ara està començant a afectar fortament a Europa i als Estats Units. Europa ara mateix falta el 25% del consum de dièsel que els països estan traient de les reserves dels països i les reserves estatals i de les indústries. Falta el 25%, i s'està cobrint així, i aquí tinc uns quants països que estan fent això. Àustria, Suïssa, Alemanya, França, és una cosa bastant increïble, però estan fent això. Que l'altre dia el ministre de Petroli de l'Aràbia Saudita va fer un comentari molt verinós, va dir, això de fer servir les reserves per alterar el mercat és molt perillós al llarg termini, perquè, clar, tot això està previst per cobrir interrupcions, no perquè faci servicis.
Per cobrir emergències.
Exactament, però és que saps què passa? Que els Estats Units també ho estan fent. I aleshores, els Estats Units ara mateix les reserves de dièsel estan en mínims de 71 anys. No s'havia vist res tan baix des de l'any 51 que se'n consumia menys. Què passa? Que Estats Units realment podria cobrir això amb la seva pròpia producció, però està exportant, sobretot cap a Europa, perquè paguem més car. I Joe Biden ja ha avisat diverses vegades que està a punt de donar una ordre executiva perquè se prioritzi el mercat americà per sobre del mercat europeu, i si ho fa, no és que es faltarà el 25%, es faltarà com el 50%. Clar, això implica que en qualsevol moment es acabarà caigant un racionament de dièsel. Jo ara el racionament de dièsel ja el dono per descomptat. Jo el que no sé és quan passarà, però acabarà passant. Al ritme que anem, a Europa acabarà passant.
El dona per descomptat?
Sí, jo el dono per descomptat. Em sap greu, però és així.
No, és sorprenent, però vostè no vol fer un càlcul, o no pot fer un càlcul?
Hi ha una sèrie de factors que contribueixen a ajornar-ho, no? I en particular, si els Estats Units talla o no l'aixeta, I després hi ha una altra que és molt clau, i és estem entrant en una recessió molt forta, tot i que no es reconegui. I, clar, entrar en recessió fa una disminució d'activitat, en particular el consum de tot i de dièsel, no? Aleshores, clar, això pot servir per no necessitar fer el racionament si la caiguda d'activitat és molt forta. Bàsicament, tenim l'elecció d'anar al foc o al caliu, és a dir, o bé tenim una crisi econòmica molt forta que no fa que tinguin problemes amb el dièsel, però clar, el problema és que, bueno, pues tot va malament, clar. O bé, si la crisi econòmica no és tan forta, pues tindrem pressionament de dièsel. I amb una mica mala sort podríem tenir una mica de cada.
Caram.
Pues que bé, no?
Veu com el llibre sí que va agafant to, que el títol final sí que és Sense energia?
Sí, sí. És que d'un sense energia després de llegir-ho.
No, no, l'estem escoltant molt atentament, molt atentament. A veure, per posar un punt d'optimisme, per dir-ho així, en el Sin Energia, el Sense Energia, que avui estem comentant, vostè, al llarg d'aquesta conversa, ha anat fent diverses precisions que Espanya, malgrat tot, es troba en una situació una mica millor. Ens sí. Ho podria explicar?
Bueno, és molt curiós el que ha fet Espanya els últims anys. Per exemple, una decisió estratègica que va fer és la de construir aquestes plantes de regasificació que permeten que ara podem portar gas des de vaixell des dels Estats Units i que fa que no sigui tan complicat aprovisionar-los, no? Que en principi això és cosa un error perquè és més car el gas que es transporta per vaixell, no? Però que ara mateix ha estat una cosa fonamental. I també és fonamental que com que França mai no ha volgut deixar-nos fer interconnexions de gasístiques fortes, doncs això fa que tampoc no ens puguin precedir xuclar-nos el gas. Yeah. Qual cosa, aquí estem ben abastits. Això per la banda del gas. Per la banda del petroli, mentre que a Europa s'han tancat el 40% de les refineries els últims 10 anys, a Espanya s'han mantingut obertes 6, i a més fins i tot s'han fet algunes inversions per millorar-les, que són el seu moment, perquè clar, és que jo ja porto molts anys seguint això, no? És a dir, ui, això que es fa a Espanya és antieconòmic. Si és molt més barat comprar-li el dièsel als russos, i clar, vist en perspectiva, aquella frase pues, ha estat una mica d'humor negre.
Doncs aquí, sí.
No? I ara saps què passa? Que Espanya està ben abastida. Espanya, de fet, exporta dièsel. No té problemes amb el dièsel. I després tenim el sistema elèctric, també de nou, com que no estem tan interconnectats, tampoc no podem transferir tanta electricitat als nostres veïns, i això també dona estabilitat perquè tenim una xarxa diversificada. Tot i així, aquest mes d'octubre, Espanya ha tallat 3 cops a certes hores punta les exportacions de llum cap a Portugal, Marroc, Andorra i França, perquè, clar, el problema que hi ha és que ara s'han tornat com molt dependents. En el cas de Portugal, clar, és crític, que ells generaven en hidroelectricitat, però com jo li deia al meu pare l'altre dia, diu, saps allò de que el Tajo comienza en la Sierra de Albarracín? Digo, pues ara no, ara comienza a 150 quilòmetres més per allà, perquè està sec des del començament. Clar, què passa? Que la hidroelectricitat ara va malament a Portugal, i Portugal el 35% de l'electricitat que consumeix està important d'Espanya. I el cas de França, en 31 centrals nuclears dels reactors nuclears dels 57 que té aturats, per diverses raons, doncs també està important tant des de com pot d'Espanya i d'Alemanya. I aleshores, clar, el que importa a Espanya és com el 5%, que, bueno, que no és que sigui moltíssim, però és significatiu. Què passa? Tot això està contribuint a encarir l'electricitat a Espanya, i el moment donat Espanya diu, escolta, jo per poder-vos subministrar a vosaltres has de cremar més gas i encarir l'electricitat als espanyols, i no, no vull. I ho han explicat i han dit, no, és que no ho farem pas. I els ha tallat. I això, la ministra Rivera, fa dos dies, en les declaracions a Ràdio Nacional, van donar a entendre una cosa així. Diu, bueno, no sempre podem garantir el subministrament als altres països. Perquè, clar, és que jo també ho entenc, és que si no aquí acabarem tenint un esclat social aquí, no? És que tot això, al final, el que a mi me'n referma més en aquesta història de que al final és una mica campi qui pugui. I en aquest sentit, bueno, Espanya té la sort de que té unes cartes millors.
Parlem d'alternatives. Ara en repassarem algunes, després parlarem de les fòssils, però anem a les renovables, que hi ha moltes coses a comentar.
Sí, perquè explica el llibre que només hi ha un model d'implantació d'energia renovable, que és el REI, que vol dir renovable elèctrica industrial, que consisteix a instal·lar plantes de generació d'electricitat a gran escala. Però a vostè no li acaba d'agradar del tot aquest sistema. Per què no és del tot adequat?
No, bueno, és que no m'agradi. O sigui, jo el que descric és el problema més gros que té, que és el de la normal dependència fòssil, i de materials. És clar, depèn de materials que són escassos al planeta, i si tot el planeta intentés fer el mateix tipus de transició, doncs simplement no es podria, perquè no arribaria a parar tothom. Però després tenen un altre problema bastant gros que ara s'està manifestant amb força, i és que depenen dels combustibles fòssils. A dia d'avui ningú ha tancat mai el cicle de vida d'un aerogenerador, una placa fotovoltaica, fent servir només energia renovable. En tots els processos, l'extracció de materials, fabricació, instal·lació, transport, tot acaba intervenint-hi a combustibles fòssils. I de fet, una cosa que li va comentar una mica, però que ara encara s'ha fet més palesa, és que un problema que estem veient és la falta de viabilitat de les empreses que es dediquen a la construcció d'aquests sistemes. No, ara fa uns dies, això per això no està al llibre, però des de fa uns dies, l'empresa Vestas, que fins l'any passat era la més grossa del món de construcció de les generadors, anunciava que els tres primers trimestres de l'any havia perdut més de 1.000 milions de dòlars, quan l'any passat havia tingut un benefici de 130. És a dir, bàsicament, les pèrdues dels 9 primers mesos només equivalen al benefici de 8 anys. Clar, és un model que des d'aquest punt de vista no és gaire viable. I després ja està el problema de l'electricitat, no? Són sistemes orientats a la producció d'electricitat. Es dona a entendre que amb això ja ho fem tot, però el consum d'electricitat està roman estancat a Catalunya, a Espanya. De fet, Espanya està caiguda i la Unió Europea també està caiguda, vale? I no sabem exactament com va fer per augmentar el consum d'electricitat, que al final acaba representant una mica més del 20% de l'energia final que consumim. Aleshores, bueno, no és tan fàcil com dir anem a posar un munt de sistemes i ja ho tenim resolt. Mm. No, realment no és aquest el tipus d'energia que necessitem i no la saben aprofitar, i a banda de tots els altres problemes que he comentat. O sigui que, bueno, és un model, jo de fet, és el que el capítol, digues, és l'últim embat del rei, no? L'últim atac del rei. Últimament jo dic que el rei ha mort, no? Perquè, i aleshores no vol dir que no es pugui fer un altre model diferent, però és que aquest model en concret, massiu, amb gran utilització de combustibles fòssils i materials, no sé què, aquest no va enlloc, aquest no prosperarà. Ja hem fet el que hem pogut amb ell i ara hem de començar a pensar en altres coses.
Sobre el tema de les alternatives que estem comentant ara, els aerogeneradors, per exemple, m'agradaria traslladar-li una qüestió, però com ho veu? Moltes vegades, davant la situació que vostè ens està explicant, és evident que la gent diu, bueno, doncs, la manera que tenim de consumir, l'energia que tenim ara mateix, ho hem de fer d'una manera diferent, però quan això et toca a tu en primera persona, la perspectiva canvia. Per exemple, aquí hem parlat de la qüestió dels aerogeneradors i hem parlat de pobles, de vegades petits, doncs que no els volen. Que no els volen perquè o els hi suposa una contaminació visual, podríem dir, o en altres casos genera unes suspicàcies, soroll, també, molts dubtes. Fins a quin punt és compatible la situació que ens està explicant en el fet de negar-nos a acceptar aquest tipus de propostes?
Jo, a veure, evidentment, qualsevol instal·lació humana del tipus que sigui té un impacte. I, evidentment, pues, una instal·lació renovable del tipus que sigui també pues, generar impactes que alguns seran acceptables, altres no ho seran pas, i alguns, bueno, pues, depèn una mica, i s'han de trobar sempre equilibris i donar compensacions com a qualsevol instal·lació humana, no? Jo el problema gros que li veig és el que li dic, el model d'implantació que s'està intentant fer ara, que és aquesta massificació. Perquè una cosa és que tu em diguis, mira, jo faré un parc eòlic aquí perquè jo el consum estratègic, perquè jo puc abastir el consum de concretament aquests nuclis de població, de més proximitat, de no sé què, fa servir una quantitat de materials raonable, no sé què, vale, doncs això segurament és raonable. Ara, la idea aquesta que ve al calor dels fons de generació, de anem a encatifar-ho tot,
sí,
de plaques fotovoltaiques i regeneradors, això sí que evidentment no va enlloc. Aleshores, aquí també està faltant una mica, trobar una mica de seny, una mica d'equilibri, de dir les coses exactament que necessitem, sobretot quan a més a més tenir un mercat que està saturat. Aquest és el problema gros, és que no podem posar més electricitat i no sabem com aprofitar-la. O sigui, hem de fer una repensada de tot, que és el que jo crec que està faltant. Està faltant aquest equilibri, aquest seny, i bueno, repensem les coses i mirem ben bé què és el que necessitem i què és el que hem de fer.
Però clar, jo és que, perdoni, però això ho dono per fet. Dono per fet que hi ha algú pensant en això.
Ah, sí?
I, bueno, sí, jo li trasllado a vostè, no, li dic perquè, clar, venen els fons Next Generation, hi ha molta aerogeneradors, energies eòliques, plaques fotovoltaiques, i vostè m'està dient que no hi ha ningú al volant.
No és que no hi hagi ningú al volant, el problema és que hi ha una gran contraposició d'interessos diversos, legítims tots, però moltes vegades curtterministes, que al final acaben generant una cacofonia. I això, jo crec que tots som conscients de que ara mateix és una situació molt cacofònica. A banda, jo crec que algun dels problemes grossos que hi ha és que la Unió Europea no està a l'alçada dels reptes, a nivell de direcció de la pròpia Unió Europea, dels reptes que tenim. Recordem que el gener, que després es va ratificar el juny, van aprovar allò de que l'energia nuclear i el gas eren verdes. Després, al mes de van aprovar el paquet aquest de RePowerEU, que entre altres coses contemplava l'increment del consum de carbó, contradint tot el que havia fet en matèria ambiental la Unió Europea durant 30 anys. I després s'estan trobant coses brutals, no? Jo que sé, que tenen problemes a Alemanya per fer passar les barcasses de carbó perquè el Rhin està a nivells mínims i no poden continuar mantenint les centrals tèrmiques i l'estan implorant a Rússia que els enviï més carbó a Rússia. O sigui, jo penso que aquí al final hem de parar una mica. Hem de seure bé, o sigui, hem de reconèixer primer tot que tenim un problema gros, ¿no? Esto es como cuando tú tienes una adicción a sustancia, ¿no? Pues sí. Lo primero que haces es tranquilizarte, te poses a la taula, parles amb la família, exposes el problema i entre tots intentem buscar una solució que no és a cuita corrent, sinó que és una cosa ben meditada.
Però disculpi, es parla d'emergència climàtica, no sé si hi ha molt de temps per aturar-se.
Bueno, mire, l'emergència climàtica, evidentment, és un problema gravíssim. De fet, és una amenaça existencial per a la continuïtat de l'espècie humana, no? I és bastant més gros del que se sol dir, de més. Però a banda de l'emergència climàtica, ara mateix tenim una emergència energètica. Perquè el gran problema que estem tenint ara mateix és que la situació actual s'està destruint tota la indústria pesada d'Europa. Totes les empreses que fabriquen acer, alumini, en general metal·lúrgiques, i la indústria química està marxant d'Europa perquè no es poden permetre aquests preus i ens estan traient el múscul industrial que necessitaríem per fer qualsevol transformació, ja sigui el rei o qualsevol altra cosa. No s'estem preparant per lo que ve a continuació, no estem comprenguent l'abast de lo que està venint. I continuem bàsicament en sistemes continuistes de, bueno, anem provant, faig això, malauradament, el punt que hem arribat ara, el punt que descric el llibre, bàsicament, hem de fer un cop de puny a l'altre i dir, no, espera un moment, aquí cal fer una cosa radical, perquè és que si continuem per aquesta via, ens matarem. És que és així de trist, és que estem reaccionant en tan poc seny i en tan poca prestesa tenint en compte l'urgència del moment, no només l'emergència climàtica, sinó també l'energètica i el pas que anem a l'alimentària, fins i tot a Europa, que realment no, la resposta que donem no és correcta. O sigui, hem de canviar molt les coses i començar a repensar-ho tot.
Sobre els fons de Next Generation, que parlava de la Unió Europea, un dels projectes que havia de transportar hidrogen verd i que no es farà serà el MidCat. En canvi, es crearà un nou gasoducte que connectarà Espanya i Itàlia. Vostè com veu aquest projecte?
El que no es farà, el Barmar. Home, no, el Barmar no es farà. Home, no, a veure, el tema del MidCat, bueno, el MidCat no estava previst per transport d'hidrogen, estava previst més per transport de gas natural. Uh-huh. El Barmar és una cosa molt més cara. Jo penso que aquí el que han fet és una mica... ja s'ha pilotes fora i dir, no, farem aquest projecte, no sé què, que, bueno, és que aquest projecte, des del punt de vista tècnic, té un petit avantatge, i és que et connectes directament a Marsella, que hi ha més capacitat d'interconnexió, perquè el gran problema que tenia el MidCat és que anava a connectar-se a la xarxa francesa en un lloc que hi ha poca capacitat per transportar gas, i a Marsella, evidentment, n'hi ha més, però aquest és l'únic avantatge, després tots són inconvenients, eh? I estàs parlant dels preus absolutament prohibitius. No, jo penso que l'Albarmar se quedarà en flor d'un dia, eh? Sincerament, jo dubto molt que això es posi en marxa. És que, a més, estem parlant d'un projecte que l'execució del qual portaria 6 o 7 anys com a mínim. O sigui, jo penso que, bueno, començarem a parlar, o començarem a estudiar diversos gabinets dels ministeris i al final que acabarà quedant en un calaix.
Parlem del preu de l'energia, que al final és el que ens toca la butxaca. Vostè assegura que si el preu que es paga per l'energia és massa alt, l'economia entra en recessió. Aquesta afirmació és una fotografia del que tenim ara mateix?
En part, sí, és el que estem veient. O sigui, en aquest procés de fugida de les empreses, pues és bàsicament una traslació de somatès de manera més dràstica. Normalment el procés no és tan bèstia, normalment simplement que hi ha una pèrdua de viabilitat de les empreses, dels negocis i demés, i això acaba favorint pues, tancaments i demés, però en un punt més moderat. I aleshores, quan ja, diguem-ne, s'ha destruït prou activitat econòmica, el nivell de demanda s'equilibra amb l'oferta possible i el preu torna a un nivell més raonable i els que sobreviuen poden continuar, no? El problema que estem veient ara és que el procés és molt agut, clar, perquè també, evidentment, la guerra d'Ucraïna ho ha agreujat tot. Mm. La guerra d'Ucraïna no és neutra, evidentment, ha agreujat tot el problema, i ara el procés és tan agut que el que està fent és el mateix per una escala molt més bèstia. I el que estem veient és això, és tancament de grans empreses i deslocalització. I el problema és que, clar, evidentment, al final la demanda se tornarà a equilibrar amb l'oferta possible, però, clar, a un nivell molt més baix, i, bueno, doncs el preu baixarà, però quan el preu baixi ens trobarem que s'ha destruït molta activitat, tenim molt d'atur i tenim molts problemes. Aleshores, bueno, doncs se tracta d'intentar evitar això. No? És que al final hi ha un problema molt gros. Jo moltes vegades també ho comparo, tenint en compte els nivells de descensa energètica al que s'hem arribat, en particular el cas del petroli, que cau molt de pressa, que la situació és comparable a una Segona Guerra Mundial. I, per tant, les mesures que haurien de prendre els nostres líders haurien de ser adequades com per respondre a una Segona Guerra Mundial o una guerra mundial, diguem-ne, no? I és, bàsicament, és, bueno, quan tens una guerra mundial, tu el que dius és que tota l'economia està supeditada al fi últim, que és la supervivència. I aquí és el que s'haurien d'estar parlant, és a dir, anem a fer les coses adequades perquè, bueno, perquè no s'autodestruïm, és que si no, Europa pot acabar autodestruint-se de la manera més estúpida possible simplement per falta de reacció.
Acabem i intentem fer-ho, com a mínim, amb solucions. Les explica algunes al llibre. Quines mesures, les bàsiques, creu que s'haurien de prendre per evitar aquesta situació crítica que està descrivint?
I, bueno, hi ha una cosa que és evident, eh? La majoria de l'energia que es consumeix és malbarata. És simple, sense es podria dir. Simplement perquè té un sentit econòmic fer-ho. Aleshores, amb adaptacions que no són tan grans des del punt de vista del dia a dia de les persones, podrien contribuir a donar-nos una dècada o dos, fins i tot, per fer els canvis que necessitem fer, que ara sí ja serien inajornables.
A veure.
Bueno, a veure, hi ha moltes coses. Mira, hi ha un tema que sempre comenta el professor Carles Riba, que és el 40% del petroli del món es fa servir per moure petroli. Bueno, petroli, carbó i gas, per moure combustibles fòssils, no? I dius, bueno, si deixes de moure tot això, perquè ja consumeixes menys, de cop te n'adones que no necessites tant de petroli. I això és un avantatge important, no? Tenim el sistema alimentari mundial, està llençant el 30% dels aliments que es produeixen sense que ningú els toqui, per qüestions tan estúpides de, ah, mira, és que aquesta poma és lleig.
El 30%?
Sí, és una exageració. O sigui, estem parlant d'una crisi alimentària quan realment el que tenim és una crisi de distribució. I a vegades, per criteris econòmics, que des del meu punt de vista no són defensables, s'està malbaratant tot aquest aliment, no? Pues això és el que no s'ha de fer. I de cop dius, bueno, no tinc tant de problema al final la producció d'aliments, no? Tenim la producció de roba, pues també porta coses absolutament desgavellades, com els milers de tones de roba que s'acumulen a vegades sense desembolicar al desert d'Atacama, Xile, que jo això ho he vist. I és una cosa que no té cap sentit, simplement pel tema de les modes, el consum de roba que hi ha tan gran. Però al final, el que acaba impactant més, que jo penso que les mesures dels governs al començament aniran per aquí, és la limitació de l'utilització del vehicle privat. O sigui, si tu de cop dius que la gent no pot fer servir vehicle privat, però has de donar alternatives, òbviament, aquí estàs estalviant un 25% del consum de petroli en casos com el d'Espanya. I si tu limites el transport de mercaderies per carretera al mínim indispensable, en podries estalviar com un altre 30%. Amb mesures que al final realment no impacten tant a la vida de les persones i es fan de manera equilibrada, aquí està el problema, és que aquí s'ha de planificar. Aquí s'ha de fer política. És que aquí és la cosa clau. És a dir, això és el que demostra que és la política, fer aquest tipus d'actuacions. Tu, al cas concret d'Espanya, podries fàcilment estalviar, no a nivell de petroli, sinó a nivell de tot el consum energètic, com uns 2/3, amb mesures que les podries implementar en qüestió d'un mes o dos. Vale? Que són mesures que al final, no al principi és com molt revolucionàries, però després no t'afecten realment les coses importants de la vida. I reduint el consum a 1/3, és que tindríem per adaptar-nos com una dècada o dos. O sigui, no són coses negligibles. Aleshores, jo penso que, bueno, s'ha de començar a parlar. És el que dic, estem en una guerra, i és una guerra que és que ens interessa ganar, perquè és que l'alternativa és caure a la irrellevància i a la decadència del continent europeu. I mira, si Europa no vol fer, doncs penso que l'hauríem de fer a nivell d'aquí.
Clar, però la clau són les alternatives, eh? Ara no em vull allargar més, però la reducció del consum dels vehicles particulars ha d'anar acompanyada d'una xarxa de vehicles públics que no hi és, no funciona, i sembla que tampoc ni serà, ni funcionarà com a mínim,
bueno,
a curt termini, eh?
Agafes els vehicles privats i els converteixes en públics. A veure, és el que dic, estem en guerra.
Aquesta és una altra qüestió.
Clar, és que estem en guerra. És que jo crec que no acabem d'entendre el que implica estar en guerra. Estem en una guerra, no és una guerra contra Rússia, és una guerra al final contra el planeta, quasi es podria dir, no? No ens hem adaptat a una situació i implica que tot s'ha de posar al servei de la supervivència. I implica que s'ha d'intervenir de l'economia, eh? S'ha de mantenir obertes fàbriques que són essencials, s'ha de mantenir garantit el subministrament d'energia, s'ha d'invertir en allò que es necessita per fer la transició, que és una part serà elèctrica i una altra part no ho serà. S'han de fer moltes coses.
De Petrocalipsis, ara sí que ho he dit bé, hem anat a parar sense energia. No sé si t'he pensat el títol del següent llibre.
Sí, us ho vaig dir. No, a mi m'agradaria, però és un treball...
Us ho vaig advertir, no? Sí, us ho vaig advertir. Sí.
No, jo a mi m'agradaria, però és un treball que portaria a temps, i tinc pensat bastant, amb qui fer-ho, fer un treball amb altres investigadors d'altres dominis per parlar una mica, ser molt més detallat a nivell de les propostes concretes de coses a fer.
Antonio de Turiel, ha sigut un plaer escoltar-lo, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu-siau.
Versió RAC 1.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els Pastorets.
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campaneta,
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any.
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Pare, altre cop l'arròs amb el gotet de plàstic?
Vinga, va, que no tenim gaire temps per dinar.
Però no saps que Nomen ha tret l'arròs de sempre amb un nou envàs de vidre? Molt més sostenible, reutilitzable i millor per al planeta.
Com? Amb vidre?
Sí, qualitat un minut de Nomen.
Qualitat un minut de Nomen. Molt més que arròs.
Tot ok. Tens una salut de ferro, Miquel.
Gràcies, doctor. Desconnecto, que tinc una reunió de feina.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és la salut. Per això t'oferim Orange Salut amb Mafre. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Estudia un màster a La Salle i forma't en un campus innovador, tecnològic i emprenedor. En una universitat capdavantera on participaràs en la resolució de reptes reals. Viuràs experiències úniques que et portaran al teu nou futur. Informa't sobre els màsters més innovadors, presencials i online, a salleurl.edu.
La Salle Universitat Ramon Llull.
El millor Black Friday de la història. Black Friday versió 50 aniversari Montse Interiors. Escolta quins preus. Confort Hermès quadrant des de 35,95, abans 89,95. I pijama gruixut adult 20,75, abans 51,95. Black Friday a les 27 botigues de Montse Interiors i a montseinteriors.com. Només fins al 28 de novembre.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Catalunya informa.
Aquells que pateixen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, ara podran tramitar els ajuts per adquirir productes o serveis de manera molt més fàcil. Només es tindrà en compte la capacitat econòmica de la persona sol·licitant i no la de la unitat familiar. Moltes més persones que abans podran beneficiar-se d'aquests ajuts en la compra de cadires salvaescales, audiòfons, cursos de llengua dels signes i molt més. Els dies 9 i 10 de novembre t'espera el Saló de l'Ocupació al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Podràs gaudir de més d'un centenar d'activitats gratuïtes, informació i assessorament per trobar feina o el canvi professional que necessites.
Generalitat de Catalunya.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Escolta, Marc, tu saps sí. Que ara que hem estat... ara t'anava a dir una cosa que no lliga.
Vols,
no,
calla, torna a començar. Ara, vinga, esborreu aquesta part i vinga.
Fora això. Tu saps que pots estalviar i a la vegada protegir la teva roba i el planeta també?
Ah, molt bé, molt
i
interessant.
I això es pot aconseguir amb Detersolin.
I tant.
Perquè Detersolin...
Fa una bona olor, el Detersolin.
Sí, que sí.
Una
fa
casa...
bona olor.
Oh, sí. Per favor.
És la marca catalana de detergents per rentar la roba. I ara us ofereixen Detersolin Mixto, que us permet rentar la roba amb aigua freda i barrejant roba blanca i de color, que això és molt còmode. Perquè haver de separar-ho tot... Jo no sé si ho fas a casa teva.
Sí, i tant. Jo separo tot. La roba, els residus, tot.
Doncs aquí ho pots barrejar tot i amb Detersolin Mixto no es tanyeix, diríem. D'aquesta manera estalviareu electricitat, aigua i detergent. Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Trobareu Detersolin al vostre supermercat.
Doncs amb aquest consell tan entenimentat, us diem adeu-siau i fins demà.
RAC 1.
Que els preus pugen? Doncs a Feubert els abaixem. I amb els Black Days de Feubert, quan canviïs les pastilles de fre, les tindràs gratis per tota la vida. Les abones una vegada i mai més. Al teu taller Feubert més proper o a feubert.es. Perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Plus Fresc, el súper que t'estima. Coneixes els nostres forns de peix i marisc? Tria el peix o marisc que vulguis i te'l cuinem gratuïtament. Emporta't el llest per menjar, al teu gust. Et volem ajudar. Volem que gaudeixis a taula i del teu temps lliure. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Quan tastes les diferents especialitats de pa de la teva fleca, no pots pensar en una altra cosa.
Pa de camut, de sègol, amb fruits secs, especialitats de pa, tradicionals i innovadores que fan els nostres mestres flequers.
Des del Gremi de Flequers de la província de Barcelona, t'animem a tastar-les.
Fins al 17 de novembre a la FNAC no tenim Black Friday. Tenim Orange is the New Black Friday. O Back to Black Friday. Ah! Perquè a la FNAC hi ha milers d'ofertes Black amb preu Black Friday garantit. Com uns auriculars Bluetooth Sennheiser per menys de 100 euros. Llavors, Back in Black Friday també, oi?
Home, d'exemples, tants com en vulguis. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World d'Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Ponsèties, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui.